El Parc de l'Alhambra es presenta com a opció viable pel nou poliesportiu de Santa Eulàlia, així ho anuncia l'Ajuntament després de completar l'estudi tècnic i urbanístic sobre les diferents alternatives possibles d'emplaçament. La proposta preveu crear una nova gran illa verda urbana connectada entre el Parc de l'Alhambra, la plaça Francesc Macià i l'entorn dels carrers Alhambra i Aprestadora. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta proposta pel futur poliesportiu de Santa Eulàlia. Abans, però, com sempre, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'empresa Quality Espresso ha presentat un ERO que contempla l'acomiadament del 70% de la seva plantilla, el que correspon a una vuitantena de treballadors. La companyia, ara en mans italianes, vol deixar de produir la coneguda cafetera Gàgia a la històrica fàbrica de l'Hospitalet. En marxa la remodelació i l'ampliació de l'àrea de jocs infantils al carrer del Prat, a Bellvitge, davant del Centre d'Estudis Joan 23. L'objectiu és crear-hi un espai més inclusiu, accessible i amb més valor lúdic per tots els infants. L'alumnat del centre ha participat en el disseny conceptual de la remodelació d'aquest espai. L'Hospitalet Vellesport presenta la tercera edició de la Metropolitan Cup, que tindrà lloc dissabte 6 de juny, un torneig de futbol sala formatiu que un any més combinarà esport i solidaritat. En aquesta ocasió, la competició recollirà fons per promoure l'esport entre els infants d'Etiòpia. El Parc de l'Alhambra es presenta com l'opció viable pel nou poliesportiu de Santa Eulàlia. L'Ajuntament ha fet públiques les conclusions de l'informe tècnic de viabilitat que ha analitzat els tres emplaçaments que tenia sobre la taula: el Parc de l'Alhambra, Gasòmetre i les antigues cotxeres de Rossambús.
L'Ajuntament aposta per ubicar el nou poliesportiu de Santa Eulàlia al Parc de l'Alhambra, una decisió que arriba després d'avaluar les tres alternatives d'emplaçament possibles. Segons l'estudi tècnic i urbanístic que s'ha fet, el Parc de l'Alhambra és l'única opció viable per les facilitats d'accessibilitat i mobilitat, proper a transports com el metro i els ferrocarrils. També per l'impacte urbà i la sostenibilitat econòmica del projecte.
És l'únic lloc on hi ha espai suficient per a un equipament d'aquestes característiques. Aquest equipament ha d'incorporar totes les activitats, però moltes més. Ha d'incorporar un espai per a el que són les pistes, per a les grades, ha d'incorporar una piscina en unes característiques homologables, i tot això requereix un espai que, a més, ha d'estar en la distància suficient d'altres edificis.
Així, l'estudi descarta les alternatives plantejades fins ara. Sobre les antigues cotxeres de Rossambús, l'escull principal és la titularitat privada dels terrenys. L'altra opció possible era la pastilla del gasòmetre, que precisament va guanyar la consulta ciutadana del 2019 amb un 61% del suport.
Hem de dir que en aquesta consulta van participar prop de 4.000 persones, en un districte en el que hi ha més de 50.000 persones sense dades. És a dir, té el seu valor, no hem de dir que no, però, ostres, és que nosaltres hem analitzat tècnicament, i és que, tot i que la consulta diu això, és que tècnicament no és possible.
Una ubicació que, segons l'estudi, presenta limitacions importants. D'una banda, l'ocupació de l'edifici, que afectaria part del carrer de Santa Eulàlia. També l'impacte en la mobilitat i la dificultat perquè hi aparquin autocars, així com la proximitat excessiva dels habitatges. En aquest sentit, els veïns de la zona ja van presentar un contenciós administratiu contra el projecte, que preveia un poliesportiu més alt que en el pla inicial. Amb l'aposta pel Parc de l'Alhambra, l'àmbit del gasòmetre s'alliberarà per fer-hi una zona verda. També es preveu transformar en illa verda l'entorn de la plaça Francesc Macià i dels carrers Alhambra i Aprestadora.
No només guanyarà els 5.500 metres de la zona de gasòmetre, que serà zona verda, sinó que, a més, en l'entorn de tot el Parc de l'Alhambra, nosaltres impulsem tot el que és una illa verda, integrarà, a més, en un entorn en el que tenim molts equipaments educatius i també sociosanitaris, crearà tot un espai verd, part del carrer Alhambra, del carrer Aprestadora, de la plaça Francesc Macià. I tot això serà un continu peatonal de zona verda.
Unes actuacions que, malgrat l'ocupació parcial del parc amb el futur equipament, permetran incrementar la superfície verda de Santa Eulàlia en 9.000 metres quadrats.
L'anunci d'ubicar el nou poliesportiu de Santa Eulàlia al Parc de l'Alhambra ha generat reaccions contraposades en el teixit social. Des de l'Associació de Veïns de Gran Via Sud es mostren satisfets amb un projecte que asseguren beneficia el conjunt del districte.
La millor ubicació era el Parc de l'Alhambra, que les altres ubicacions Per nosaltres no tenien sentit, creiem que aquest era un tema de sentit comú. La proximitat també al puesto on estava ara, no hi ha masses metres de diferència on estava el poliesportiu antic. Creiem que també nosaltres com a barri de Gran Via Sud també sortim beneficiats perquè el tindrem més a prop. I en general crec que sobretot molt més positiu és el guany de zona verda que hi ha en tot el districte.
També ho celebra la S, la principal entitat esportiva que fa ús de l'actual poliesportiu. Ara confien que el projecte pugui tirar endavant per tenir unes instal·lacions més grans i renovades.
Per a nosaltres és una alegria total, total. El hecho de que vayamos a Alhambra, porque lógicamente en gasómetro no se puede hacer, en las cocheras no cogen. Además, es un polideportivo nuevo con idea de que vaya también el judo, el kion, el tenis mesa, si no recuerdo malamente. Ya era hora que empecemos a hablar de una cosa seria y en serio. Porque además, aparte de hacer polideportivo, el Parque Alhambra se hace nuevo también.
D'altra banda, l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia, partidaris de construir l'equipament a la pastilla del gasòmetre, lamenta que no s'hagi respectat el resultat de la consulta ciutadana que es va fer el 2019.
Es va fer un procés i va sortir un 61-62% que va guanyar en gasòmetre i se l'han passat pel forro. Llavors és qüestió de respectar una mica el que el poble ha dit. Una sèrie d'incompliments, com molts altres, i també que afecta, sent el parc de l'Alhambra, l'únic parc que tenim, l'únic lloc de respirar una miqueta en aquest barri.
En aquest sentit, Som Santa Eulàlia no descarta mobilitzar-se en contra.
I del futbol poliesportiu de Santa Eulàlia passem a l'actual, que es troba al carrer Jacint Verdaguer. Després de les pluges de la setmana passada, l'aparició d'unes goteres ha provocat la suspensió d'algunes activitats. Els usuaris han dit prou.
Desplegant paraigües amb molta ironia. Així han protestat desenes de famílies davant el poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. Uns paraigües per protegir-se d'això. Cada cop que plou, l'aigua s'escola fins a la pista de bàsquet, un problema que ha anat a més.
De tres goteras que teníamos hace unos meses, que siempre hemos tenido esas goteras, ahora son cataratas que tenemos, que hay chorros dentro del mismo polideportivo. El ayuntamiento no hace nada porque tiene constancia de todos estos problemas, no hace nada. Nosotros por activa pasiva hemos pedido mejoras que vayan arreglando cosas, además de un nuevo polideportivo que nunca veremos.
Tercermundista el que passa aquí, és un autèntic diluvi. És impossible jugar, hi ha molta gent que es desplaça fins aquí d'altres llocs perquè és un club que juga a categories altes. Ve gent de fora i es ve i té que tornar enrere a vegades. És una cosa que, clar, ve gent de Berga i té que tornar enrere.
Pasarle lo que fuese ahí, ni fregona ni nada, imposible, parecía una piscina.
Unes goteres que han provocat que s'hagin de suspendre entrenaments i partits. Aquesta indignació per la degradació de la pista de bàsquet també s'estén a altres espais del poliesportiu.
Y en waterpolo nos ha pasado también que han caído como trozos de arriba del techo. Entonces, esto nos ha causado mucho problema y mucho sufrimiento, sobre todo a los padres y a los niños que entrenan ahí.
I amb la força de les famílies de la S, un grup de pares i mares han organitzat una enquesta per mesurar l'opinió dels usuaris.
Todavía no se ha cerrado la encuesta, pero en menos de 48 horas tuvimos más de 100 respuestas y las cifras pues son lapidarias. O sea, más del 85% no recomendaría el polideportivo y el estado de mantenimiento, una puntuación de 1 a 5, el 90% da una puntuación que es de entre 1 y 2.
Este gimnasio, yo venía de pequeño hace 40 años y está igual que está ahora. Nos sentimos totalmente engañados porque nada tira para adelante, no tira para adelante ni la construcción del pabellón nuevo ni la reparación de las instalaciones. Entonces, claro, nos encontramos cogidos, atados de pies y manos.
Amb un poliesportiu que justament abans d'ahir va complir 50 anys de la seva inauguració, des de la presidència de la S demanen mesures per arreglar els desperfectes d'un equipament que s'hauria d'haver renovat.
Nosotros nos costó muchísimo poner ese parquet, que se lo pagamos en su día, hace muchos años lo pagamos entre el polideportivo, o sea, AS y el ayuntamiento, y hostia, se está haciendo polvo del agua, es que da pena. Las familias tienen todo el cabreo del mundo porque tienen derecho a tenerlo. Ellos pagan una cuota mensual y lo que no puedes hacer es estar perdiendo una semana, tres, cuatro días y está lloviendo. Eso es imposible. Y entonces te lo reclaman a ti. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Reclamar al ayuntamiento? Los sábados que se anulan partidos es multa de la federación, que también la pagamos nosotros.
Segons l'Ajuntament, al mes de juny es solucionarà el problema de les goteres a la pista de bàsquet. S'instal·larà una canalització per recollir l'aigua filtrada durant les pluges i així evitar que arribi a la pista de bàsquet.
L'empresa Quality Espresso ha comunicat que pretén acomiadar a 80 dels seus 117 treballadors. La companyia ara en mans italianes vol deixar de produir la coneguda cafetera Gaggia a la històrica fàbrica de l'Hospitalet.
Fa 75 anys que aquest complex del carrer Motors fabrica la cafetera professional Gaggia, amb moltíssima presència als bars, restaurants i hotels d'Espanya. L'empresa Quality Espresso va presentar dilluns un ERO que contempla l'acomiadament del 70% de la plantilla, una vuitantena de treballadors. Els sindicats defensen que la factoria sempre ha estat productiva i que darrere d'aquest expedient de regulació hi ha la voluntat de portar la producció a Itàlia.
Al tener una planta mare en Itàlia, han decidido que tienen que trabajar ellos y nosotros no. Cuando nosotros siempre hemos sido productivos y siempre han tenido, esta empresa siempre ha tenido beneficios. Y ahora se quieren escudar en temas que no son, que son totalmente falsos, y lo que quieren es deslocalizar la producción hacia Italia. És l'únic objectiu.
Quality Espresso va ser adquirida per la italiana Evoca Group l'any 2018. Els sindicats afirmen que des de llavors les males decisions empresarials han estat constants.
Està el futur de 117 famílies més els proveïdors, que és una pena de que aquesta empresa se compró hace 6 anys con este objetivo y que han ido haciendo malas praxis tanto los directores de aquí como los directores de Italia. I a raïs d'ahir nos vemos en esta situació.
Els sindicats rebutgen enèrgicament l'ERO de 80 treballadors i ja preparen un calendari de mobilitzacions.
La plantilla está muy unida y estamos pensando en unas movilizaciones por la vía Laietana y por muchos sitios para que la gente conozca nuestra problemática.
L'ERO presentat a Quality Espresso s'hi suma al ja existent a la factoria de Serra Soldadura o a la mateixa Nissan, on treballen desenes d'hospitalencs.
Aquesta setmana han començat les obres per remodelar i ampliar l'àrea de joc del carrer del Prat a Bellvitge. El futur parc, que compta amb un pressupost de 260.000 euros, serà accessible i ha estat dissenyat recollint les idees dels alumnes del Centre d'Estudis Joan 23, ubicat just davant.
Un nou espai per jugar, més gran i accessible. Les obres per rehabilitar l'àrea de joc del carrer del Prat a Bellvitge ja estan en marxa. El projecte combina alguns dels elements que ja hi ha amb nous jocs inclusius i adaptats, com un carrusel accessible per a cadira de rodes, gronxadors adaptats o una balança inclusiva. S'hi posarà un paviment de cautxú amortidor, es renovarà la tanca i s'instal·laran nous bancs.
La reformem i ampliem integralment, perquè canviem, posem 7 jocs més, mantenim 4, però passem d'una superfície de 440 metres quadrats a 680, és a dir, gairebé el 50% més de superfície de joc. El més important, a part d'aquesta ampliació i aquesta millora de jocs, és que hem fet un disseny accessible per les diferents capacitats dels nens i nenes que puguin jugar.
La nova àrea de jocs té com a punt de partida una petició de la mà dels alumnes del Centre d'Estudis Joan 23, que es troba just davant del parc. Fa un temps van adreçar-se a l'alcalde via carta per demanar que l'espai fos accessible perquè tots els companys, com l'Iker, en poguessin fer ús.
Expressant una miqueta el seu neguit, perquè a vegades quan havien de jugar amb alguns altres companys que tenien problemes per accedir i per l'accessibilitat, es trobaven que els jocs no estaven suficientment adequats. Llavors amb aquesta carta vam venir, vam estar amb ells, vam arribar a un pacte de, escolteu, feu un disseny del que vosaltres voldríeu, nosaltres vindrem amb els nostres tècnics perquè sigui possible, i de tot això va sortir aquest projecte.
I el disseny dels infants està molt a prop de fer-se realitat. Les obres duraran uns 3 mesos i, un cop acabades, donaran forma a l'imaginari de l'alumnat del centre per fer del parc de davant de l'escola un espai accessible.
L'Auditori de la Biblioteca Central Tecla Sala és l'escenari on el jovent de batxillerat de la ciutat presenta aquests dies els treballs de recerca a les jornades científiques i tecnològiques, que ja van enguany per la 26a edició.
Després de pensar un tema, cercar informació i fons documentals, contactar amb testimonis, elaborar i contrastar una tesi, i establir i redactar unes conclusions, toca defensar el treball, la feina feta davant d'un jurat. I les 26es jornades científiques i tecnològiques de l'Hospitalet s'hi troben justament en aquest punt a la Biblioteca Central Tecla Sala. Un d'aquests casos és la Lina, alumna de primer de batxillerat de l'Institut Bisbe Berenguer de Santa Eulàlia, que ha estudiat i analitzat si és possible la reinserció social després d'haver estat a la presó.
Sí que és veritat que a Catalunya, sobretot, que és on més donen recursos, sí que s'aposta per la reinserció. Però una vegada al sortir, nosaltres com a societat estigmatitzem molt a la gent que ha estat a la presó, no els donem una segona oportunitat real i a causa d'això la gent tendeix a tornar a reincidir.
En aquesta primera jornada, el gruix dels treballs són de l'àmbit social, com l'estudi de la Barcelona romana, Barquino, que ha fet el Pau, de l'Institut Mercè Rodoreda del barri del Centre, a partir de la novel·la Rubricatus.
Jo des de sempre he volgut ser arqueòleg, he volgut estudiar història i arqueologia, i tenint d'aquest costat Barcelona, que té molta importància arqueològica, amb Barquino. En aquella època no hi havia divisió, només hi havia la URBS, que és Barquino, la ciutat, per així dir-ho, i l'Àger, que és el voltant, no?, que seria la parcel·lació.
Un dels grans temes actuals i de repercussió directa a tot el sistema educatiu, l'ús de pantalles, també ha estat abordat, en aquest cas, a càrrec de la Màriam, de l'Institut Rubió i Ors de Pubilla Casas.
Vaig veure que els infants passen 2,5 hores diàries a les pantalles, mentre que l'OMS va fer una recomanació d'una hora supermàxim i que més del 69% dels infants no segueixen aquest límit. O sigui, realment un nen hauria d'estar jugant, hauria d'estar al parc, hauria d'estar amb les seves joguines, en comptes d'estar tota l'estona davant d'una pantalla. I em va semblar molt impactant.
La presentació de treballs de les Jornades Científiques i Tecnològiques 2026 es completarà aquest dijous. El lliurament de premis serà el 17 de juny a l'Auditori Barrades.
I l'Institut Pedraforca ha celebrat a l'Auditori Barrades l'acte final de celebració del seu 50è aniversari. Ha comptat amb la comunitat educativa del centre i també amb exalumnes i exprofessors que han recordat els primers anys d'aquest centre del barri de la Florida.
Construir el seu futur. La celebració pels 50 anys de l'Institut Pedraforca ha conclòs amb un acte ple de records i reivindicació a l'Auditori Barrades. Exalumnes, docents i persones vinculades amb el centre han acudit per fer balanç de mig segle amb un treball fonamental pel barri de la Florida. Durant la trobada, exprofessors han recordat com van ser aquells primers anys plens de dificultats.
Doncs a mesura que anaven arribant els materials, les pissarres, les cadires, les taules, anaven muntant les aules. Els propis professors.
Jo crec que el més important és aquesta dedicació al barri de la Florida de l'Hospitalet, primer com a centre únicament de formació professional i després obert a altres ensenyaments. I llavors el més important és que ha estat un centre sempre abocat al barri i a oferir millores professionals i vitals pues, a totes les generacions d'estudiants que hem anat durant aquests 50 anys d'existència.
La cita ha coincidit amb la recent arribada d'una nova directora al centre. Susana Sánchez té clar que el Pedraforca està avançant pel bon camí.
Nosaltres no direm que som vells, sinó bueno, tenim una bellesa i una experiència que fa que encara durarem per molt. Tenim corda, tenim innovació, ara comencem amb els simuladors, tenim nous cicles formatius, la bàsica, estem obrint portes a nivell de robòtica. Bueno, han passat 5 anys, ha passat mig segle, però encara crec que ens queda corda per mig segle més.
Els participants han tancat l'acte desitjant 50 anys més de transformació social i educativa.
El Museu de l'Hospitalet ha acollit una conferència sobre la intervenció arqueològica que es va fer a la Sitja de la Torrassa l'any 2020. Els arqueòlegs que hi van participar han presentat els resultats obtinguts en una zona on es preveu que hi puguin aparèixer més descobriments properament.
Els tècnics del Museu de l'Hospitalet ja havien documentat restes de ceràmica dels primers segles després de Crist a la Sitja de la Torrassa. Aquest informe va ser el punt de partida dels arqueòlegs que l'any 2020 hi van realitzar una intervenció degut a les obres d'adequació del talús de la línia ferroviària.
El que ens va aparèixer van ser un conjunt de material ceràmic datat en època romana, en una cronologia que podríem situar entre el segle I aproximadament abans de Crist fins aproximadament al segle IV o V, però cap d'aquest material corresponia o estava vinculat amb estructures arqueològiques, estructures construïdes. El que ens va fer pensar, degut a les condicions del terreny, que aquest material era esllavissat de la part superior del talús.
Justament a la part superior començaran pròximament unes obres per transformar el solar de l'antiga fàbrica SAS en una àrea verda d'ús ciutadà. Una actuació que comptarà amb un seguiment arqueològic planificat davant les expectatives de nous descobriments.
Les Sitges no acostumen a estar soles, acostuma a haver-n'hi més. Per tant, esperem que se'n trobin més. S'ha recomanat a la gent, a la direcció de l'obra, que es faci una prospecció geofísica amb georradar, que seria fer una radiografia prèvia a la intervenció. Això permet saber amb més seguretat què et pots trobar sota. I en cas que hi hagi restes arqueològiques d'interès, es farà tot el possible per integrar-les dins el projecte de parc. La idea és que no es vagi amb un projecte de parc absolutament tancat, sinó que es prevegi que si apareix algun element d'interès aquest patrimoni es conservi a la vista i es deixi d'una forma digna perquè tota la gent d'Hospitalet el pugui veure i el pugui valorar.
Segons els experts, tot apunta que hi hagués un jaciment des de finals del període ibèric fins als inicis del romà. La seva ubicació en una de les vies de sortida de Barquino, l'actual Barcelona, reforça aquesta hipòtesi.
El que permetria és veure les primeres fases d'ocupació humana en època romana a l'Hospitalet. Sembla, pels indicis que tenim, que possiblement hi ha alguna estructura productiva i és un model, diguéssim, d'ocupació totalment extès i comú en el món romà, el fet de situar viles que s'anomenen viles suburbanes, per tant queden al suburbi, a la zona externa de les ciutats, que servien una miqueta, fent el paral·lelisme, podrien ser les actuals masies, petites o més grans, unitats d'hàbitat però també de producció, perquè hi ha uns camps associats, conreus.
Una possible troballa que ajudaria a entendre més i millor la història de la ciutat.
L'Hospitalet Vell Esport ha presentat la tercera edició de la Metropolitan Cup, un torneig de futbol sala formatiu que un any més combinarà esport i solidaritat. La competició servirà per recollir fons per Accede, una entitat que treballa per promoure el canvi social a Etiòpia a través de l'esport.
El projecte de cooperació entre el Vell Esport i Accede va començar fa 2 anys amb l'objectiu de facilitar la pràctica del futbol sala a la ciutat etíop de Debre Berhan. Durant aquest temps, les dues entitats han aconseguit enviar material esportiu al país africà i transmetre els valors educatius i socials vinculats a aquest esport.
Va dirigido a la creación del futbol sala en el país de Etiopía. Básicamente nosotros tenemos mucha experiencia en el país dentro del ámbito deportivo y la Federación Etíope de Fútbol nos pidió que a ver si les ayudamos a hacer una implementación del fútbol sala en el país. Entonces nosotros con Vell Esport es el trabajo que estamos haciendo.
Y la idea es que el pabellón se llene. O sea, que hace mucha publicidad de todo, tanto como Vell Esport como ONG.
Es comenzar a concienciar, ¿no? Doncs a aquests petits, ¿no? De la sort que tenen, ¿no? De viure on estan visquent, de poder disfrutar, gaudir, ¿no? De tot el material que tenen, de pistes que són cobertes, de parquet, que tenen material, per tant, una mica sensibilitzar-los, ¿no? I que vegin realment, doncs, que hi ha altres països com Etiòpia, ¿no? Doncs que viuen en situacions molt més complicades.
La voluntat és que la Metropolitan Cup continuï creixent en les properes edicions, tant en nombre de categories com el d'equips participants i també dies de competició.
I a partir d'aquí avançar, no? Dins d'aquestes categories, sobretot formatives, que és on gaudim més del futbol sala, gaudim més d'aquest esport tan entretingut i dinàmic com és el nostre, i evidentment volem créixer en quant al número d'edicions, volem créixer en número d'equips, participants, i que ja sigui un clàssic dins del calendari del futbol sala.
La principal novetat d'enguany serà la incorporació de dues categories, Benjamí i Alaví. En ambdós casos, el torneig comptarà amb una fase de grups, eliminatòries i finals. La cita serà el 6 de juny al poliesportiu municipal Sergio Manzano.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El Parc de l'Alhambra es presenta com l'opció viable per al nou poliesportiu de Santa Eulàlia. Així ho ha anunciat l'Ajuntament després de completar l'estudi tècnic i urbanístic sobre les diferents alternatives possibles d'emplaçament. La proposta preveu crear una nova illa gran verda urbana connectada entre el Parc de l'Alhambra, la plaça Francesc Macià i l'entorn dels carrers Alhambra i Prestadora. L'empresa Quality Espresso ha presentat un ERO que contempla l'acomiadament del 70% de la plantilla, el que representa una vuitantena de treballadors. La companyia, en mans ara italianes, vol deixar de produir la coneguda cafetera Gàgia a la històrica fàbrica de l'Hospitalet. I està en marxa la remodelació i l'ampliació de l'àrea de jocs infantils al carrer del Prat, a Bellvitge, davant del centre d'estudis Joan 23. L'objectiu és crear-hi un espai més inclusiu, accessible i amb més valor lúdic per tots els infants. L'alumnat del centre ha participat en el disseny conceptual de la remodelació d'aquest espai. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.